Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Els bars i restaurants poden obrir fins la mitjanit des d'avui mateix. És la resposta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a la proposta que havia posat sobre la taula el Procicat per dilluns que ve. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. A més, ja poden ampliar l'aforament a interiors del 30 al 50%. Jordi Roca, president del Gremi d'Hostaleria de Sabadell i la comarca, creu que això pot suposar un pas per superar del tot els efectes de les restriccions en el sector.
Està clar que no hi ha cap restaurant que pugui haver tret tots els seus personal de l'ERTE si ho fa bé, amb condicions, i és normal. O sigui, tu tens una capacitat i tens uns treballadors per aquella capacitat de treball. Aviam, el millor de tot això és que ja veus que s'acaba, però de moment encara no està.
A partir de dilluns, les trobades socials podran ser de 10 persones i s'ampliarà l'aforament en teatres i cinemes del 50 al 70%.
L'Ajuntament de Sabadell signa a aquesta hora la seva adhesió com a capital de la cultura catalana l'any 2024.
L'acte s'està fent al Teatre Principal i és un pas imprescindible per fer oficial l'anunci del 18 de març passat, en què es confirmava la capitalitat de Sabadell. El projecte ha de servir per fomentar la creació cultural de la ciutat i donar-la a conèixer fora de les seves fronteres.
En esports, la permanència del centre d'esports de segona divisió és cada cop més complicada.
La derrota contra l'Alcorcón per 2-0 d'ahir al vespre i el triomf del Logroñés contra el Fuenlabrada han deixat els arlequinats a 4 punts de la salvació, tot plegat quan només en queden 6 per disputar-se.
Són algunes de les notícies que repassarem en els pròxims minuts amb la Rocío García a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 23 graus a Sabadell, temperatures que s'han enfilat al llarg del dia d'avui. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Manuel Álvarez. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Aquest matí hem tingut intervals de núvols abundants a punts del litoral peritoral central i el quadrant nord-est. A hores d'ara queden reduïts aquest darrer sector i esperem que al llarg de les pròximes hores de mica en mica també s'obrin clarianes al quadrant nord-est, sobretot especialment als punts més a prop de la costa. No es descarta alguna petita gotellada cap al Pirineu Oriental, seran fenòmens locals i febles, a la resta predomini del sol amb algun núvol alt i ascens de la temperatura màxima, sobretot cap a l'interior i especialment cap a Ponent, amb valors que arribaran a superar els 25 graus. Temperatura que continuarà pujant demà de valent, especialment cap a Ponent i cap a l'extrem nord-est, amb valors que s'acostaran als 30 graus, amb núvols baixos a la meitat sud del litoral prelitoral fins a mig matí, de nou a partir del vespre, i núvols que augmentaran al Pirineu Occidental amb alguna precipitació a partir de mitja tarda. A la resta, núvols alts que circularan durant tota la jornada. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem 3 quilòmetres de retencions a la C58 al seu pas per Montcada en sentit Barcelona. A la B30 també hi ha 1,5 quilòmetres de retencions a Barberà en sentit sud. I ja si mirem a Barcelona, trànsit molt dens amb aturades a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits. I la mateixa situació la trobem a la ronda de dalt entre Sant Gervasi i la Meridiana en els dos sentits també. El Procicat accelera la desescalada permetent les reunions socials de fins a 10 persones. Serà a partir del pròxim dilluns 24 de maig. Avui mateix el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha validat aquesta mesura, ja que afecta un dret fonamental. Ho anunciava la consellera de Salut en funcions, Alba Vergés, en la que podria ser la seva última compareixença al capdavant del departament.
Les reunions podran ser de 10 persones com a màxim, així doncs aixequem aquell topall de les 6 persones. És cert que estem pendents de la resolució final de l'autorització del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, però creiem que amb aquesta progressió lògica, amb aquest mantenir la prudència, però alhora no, doncs de poder permetre que les trobades socials siguin amb aquest nou màxim de 10 persones.
Per la seva banda, el TSJC també s'ha pronunciat sobre un recurs presentat pel Gremi de Restauració i intervé en les decisions que ha pres avui el Procicat sobre bars i restaurants.
Sí, aquest matí la Generalitat ha anunciat que els locals de restauració podrien obrir des de les 6 de la matí a les 12 de la nit sense interrupcions a partir de dilluns. A més, també deixava que les taules fossin ocupades per grups de fins a 6 persones. Ara bé, aquesta tarda el Tribunal Superior de Justícia català ha considerat que bars i restaurants tenien permís per aplicar aquestes mesures des d'avui mateix, amb l'afegit que podran ampliar l'aforament a l'interior del 30 al 50%. Des del Gremi d'Hostaleria de Sabadell valoren de forma positiva aquestes mesures. Jordi Roca és el president.
Des del Gremi ho veiem fantàstic. Només en tenim una petita queixa i és de que aquestes coses les diguin primer en els llocs de notícies abans de que consultar-ho amb els mateixos professionals, però perquè saben que estàvem desesperats i que estàvem esperant sens dubte aquestes notícies, aquestes alegries que ens fan sortir d'aquest problema tan greu que tenim, i sembla que ja entre el bon temps i les ganes i les terrassetes i aquestes noves mesures ens comencen a veure que ja estem sortint del gran problema que hem tingut fins ara.
Com ja es va anunciar la setmana passada, a partir de dilluns entrarà en vigor l'ampliació de l'aforament de teatres i cinemes del 50 al 70% i dels comerços del 30 al 50%. Les noves restriccions tindran una durada de 14 dies fins al 6 de juny.
La pandèmia ha entrat en la recta final, però cal paciència per evitar nous rebrots a curt termini. Així ho creu Salvador Massip, investigador de la Universitat de Leicester i professor de la UOC. En declaracions al Cafè de la Ràdio, Massip ha dit que onades tan virulentes com a l'inici de la crisi sanitària són poc probables, però ha afegit que cal estar alerta davant de l'aparició de noves variants del virus.
Hem d'intentar evitar la sensació de que això s'ha acabat ja, o sigui, s'està acabant, ho estem dient, sí, és cert, però encara no immediatament. Tenim encara uns quants mesos de pandèmia i sempre hi ha el risc, sempre hi ha el perill, doncs, que aparegui una variant nova, com estem veient ara a l'Índia, que doncs, s'escapi una mica dels anticossos i que hem generat per la vacuna i llavors sí que puguem veure brots. Per tant, el risc, el perill sempre existeix, però jo ho veig positiu, soc optimista, perquè sembla doncs, que les campanyes de vacunació realment tenen un efecte important doncs, en controlar la pandèmia.
L'investigador creu que la situació actual és fruit de l'acceleració del ritme de vacunació.
Amb tot, ha afirmat que l'estratègia ha fallat en alguns moments i ha posat com a exemple la polèmica més recent sobre les segones dosis d'AstraZeneca en menors de 60 vacunats amb el vaccí. Massip ha defensat la seva seguretat i ha subratllat que posar la segona dosi del fàrmac d'Oxford continua sent l'opció més lògica. Tot plegat en un moment en què el volum de persones vacunades a Sabadell contra la Covid-19 s'enfila fins a les 71.624 en el cas de la primera dosi i les 30.978 amb la pauta completa.
Mentrestant, avui tots els indicadors de la pandèmia han repuntat de forma lleugera.
El risc de rebrot ha passat dels 91 als 94 punts i la velocitat de contagi ha crescut 0,2 fins al 0,63. Així mateix, la incidència acumulada ha pujat de forma pràcticament imperceptible, fins als 148 casos per cada 100.000 habitants. En les últimes 24 hores s'han declarat 61 positius més i 3 defuncions. Des de l'inici de la crisi sanitària s'acumulen 19.061 casos de coronavirus i 559 morts.
Pel que fa a la situació del Taulí, el nombre de pacients ingressats a l'hospital ha baixat fins als 33, dels quals 14 continuen a l'UCI o a la unitat de semicrítics.
Entre els dies 13 i 19 de maig, l'hospital ha registrat 24 ingressos més, 4 defuncions i 18 positius.
En paral·lel, l'Ajuntament ja treballa per facilitar els accessos a la pista coberta d'atletisme quan es converteixi en vacunòdrom a partir de l'1 de juny. L'alcaldessa Marta Ferrés assegura que es volen posar totes les facilitats possibles per fer ús del que serà un dels 6 punts de vacunació massiva de tota Catalunya.
Està treballant perquè tingui el menor impacte des del punt de vista de trànsit, de gent que pugui venir a la ciutat, però nosaltres molt contents d'exercir de capitalitat, és el que sempre demanem, i per tant, doncs, jo crec, com et dic, molt contenta doncs, que a partir del, si tot va bé, a partir de la primera setmana de juny doncs, es pugui ja començar a fer servir i nosaltres doncs, facilitar sortides, aparcament de cotxes, no? Perquè això té la seva complexitat, que la gent pugui arribar bé en aquest punt de vacunació amb transport privat, amb transport públic i, per tant, col·laborar al màxim doncs, per fer-ho possible, com no pot ser d'una altra manera.
El dispositiu s'està treballant amb vistes a que cada dia passaran per la pista coberta prop de 6.000 persones per participar en la campanya d'immunització.
En paral·lel, l'administració local ja preveu una renovació del conveni signat amb el Departament de Salut per utilitzar les instal·lacions amb usos sanitaris. La col·laboració s'acabava el 30 de juny, però Ferrer ja ha confirmat que s'allargarà fins que sigui necessari.
Endesa invertirà gairebé 2,5 milions d'euros per millorar la xarxa elèctrica de Sabadell. La companyia energètica continua treballant amb l'Ajuntament de la ciutat per planificar conjuntament les actuacions a fer. Després d'un hivern ple d'incidències en els subministres, el recanvi de tecnologies i del cablejat ha d'acabar enfortint una trama elèctrica més resistent.
A motiu dels talls de llum que s'havien produït a la ciutat els darrers mesos i sobretot durant l'onada de fred de gener, l'alcaldessa Marta Ferrés va demanar a la companyia i a la Generalitat que es prenguessin les mesures adients per trobar solucions amb la màxima urgència. Com a resposta a les demandes municipals, es va crear una taula tècnica. El regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, explica com funciona.
Ja s'han fet dues reunions de treball i assisteixen responsables tècnics de l'empresa, per una banda, i responsables tècnics de l'Ajuntament, dels departaments de territori i infraestructures, per altra banda. És important la feina que s'hi fa allà perquè ens permet certificar, no?, quin és l'estat d'execució dels treballs que està fent la companyia per millorar la xarxa, especialment en dos àmbits importants: millorar la connectivitat per poder seguir les incidències en temps real i, per tant, que es redueixi el temps de resposta, i, per altra banda, s'actualitza al màxim la xarxa.
Això vol dir que les avaries afectaran el menor número d'abonats possible. Endesa segueix amb el pla d'inversions previst, que superarà aquest 2021 als 2,4 milions d'euros. En destaquen la modernització i la digitalització de les infraestructures per aconseguir una xarxa cada cop més intel·ligent i resilient, la qual cosa s'aconseguirà amb la renovació tecnològica i l'ampliació de centres de transformació. També amb el telecomandament, que permetrà reduir en un 20% el temps d'interrupció del servei en cas d'incidències. La millora afecta el nou sistema de sensorització de centres de distribució i l'estesa de nou cablejat de mitjana i baixa tensió, entre d'altres.
La cooperativa Som Mobilitat ja té un cotxe pel grup local de Sabadell. Es tracta d'una entitat sense ànim de lucre que promou l'ús compartit de vehicles elèctrics. D'aquesta manera, els usuaris poden fer ús del cotxe de la cooperativa segons les seves necessitats.
Per poder ser usuaris del vehicle, només cal fer una aportació per associar-se. Són 10 euros. A partir d'aquí, només cal reservar el vehicle el dia que es necessiti. Es pot pagar per hores o bé per jornades senceres, en funció de l'ús que en vulgui fer cadascú. Ho ha explicat Daniel Valls, membre del grup local de Som Mobilitat, al Cafè de la Ràdio.
Hi ha diferents modalitats de pagament. Hi ha des de que els usuaris que en fan un ús més intensiu i tenen reservat certs dies de la setmana, certes hores, i hi ha els usuaris que fan prepagaments amb volum per tenir un cert descompte, o que vas pagant a mesura que vas consumint. I al final de mes s'acarrega l'ús que hagin fet.
Els preus més barats són de 4 euros l'hora o 40 euros al dia, fins als 5 euros i mig l'hora o 55 euros al dia. El vehicle que hi ha a Sabadell està estacionat a l'aparcament Duomo del carrer Horta Novell al centre i té una autonomia de 300 quilòmetres.
La vespa asiàtica és la principal amenaça per les abelles. Després de 2 anys de recollida de dades en el marc del projecte UAVI, investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona han conclòs que aquesta espècie invasora suposa una amenaça greu per la supervivència del rusc, però demostren que amb una resposta adequada se'n podria aturar el declivi.
El projecte compta amb 6 ruscs instal·lats al campus de Bellaterra, que durant 2 anys han estat monitorats tant a nivell manual com amb sensors i imatges. Gerardo Caja, catedràtic de producció animal i director del projecte, apunta que els rus van rebre un tractament contra l'àcar verroa, però de seguida van trobar que la principal amenaça per les colònies és la vespa asiàtica, una espècie que no suposa un risc pels humans, però sí a nivell ecològic. A l'apiari de l'UAB, els atacs entre els mesos de maig i juliol van ser la principal amenaça. És per això que els científics van instal·lar un arc electrificat matant cada dia 4 o 5 vespes asiàtiques, però amb efectes col·laterals per les abelles. Tot i això, Caja calcula que van evitar la mort de 14.000 abelles i recorda que si no fem res, les abelles autòctones estan en perill.
Hauríem de tenir una resposta institucional, com s'ha fet a Mallorca, en la que la universitat i el govern balear han agafat aquest, amb el sistema d'insularitat, han posat en marxa un sistema de lluita i han aconseguit, aquest any, no han tingut ja colònies, no? Què significa? Que a Catalunya tindríem de tenir algun sistema de resposta, perquè el que no pot ser és que un problema que és general, únicament tenim la iniciativa particular.
Després dels bons resultats, el projecte UAVI continua ara amb la recuperació de 4 nous ruscs i un sistema de monitoratge digital únic a l'Estat.
Instagram@RadioSabadell. Segueix-nos.
D'aquí a 24 hores es produirà un naixement molt especial. Sortirà de l'ou la víbria de la Creu Alta. Ho farà durant el pregó de la Festa Gran, la convocatòria que substitueix la Festa Major del barri. Es tracta d'una nova figura del bestiari popular que mostrarà la cara per primera vegada acompanyada de les 3 seccions de la Colla dels Diables i Banyetes de la Creu Alta.
José Luis Fernández, membre de la colla, ha explicat al programa al matí que s'han sentit molt acompanyats pels veïns.
L'acompanyament que han tingut de l'Associació de Veïns és espectacular. Creu uh-huh. Alta, i això és important, perquè quan sortim de la ciutat, som la Creu Alta i uh-huh. anem representant també el barri que estimem.
Aquesta femella de drac tindrà diferents punts de foc, a la boca, a les ales, a la cua i a les extremitats. La víbria és obra de l'artesà Xavi Badia, del taller La Gàrgola, que amb els seus 15 anys d'experiència ha aconseguit dotar-la de menys pes del previst, amb l'objectiu que la pugui portar tothom.
18 espectacles de teatre, música i poesia amb grans noms del panorama català i autors sabadellencs. Aquesta seria la definició de la quarta edició del Fresh Festival programada als Jardinets entre el 27 de juny i el 17 de juliol.
Que sé, no m'importa, els dies d'antany són ben enfort.
Un dels grans reclams serà el menorquí Cris Joanico, que sentim de fons, que presentarà el seu últim treball, Salpols, enregistrat durant el confinament.
També presentarà disc Gemma Humet, Màtria. Sobre l'escenari dels Jardiners també hi tornarà a pujar Roger Mas, la Barcelona Gypsy Orchestra, els Humphries Quartet i la Bella Dixieland. En l'àmbit del teatre també es podrà veure el guanyador del Premi BBVA de Teatre 2020, Accions de Resistència. També hi haurà muntatges molt relacionats amb la ciutat, com Van Gogh, protagonitzat pel sabadellenc Jaume García Arija, o el Muntaplats, sota la direcció d'Albert González. En l'apartat de paraula s'hi sumarà l'Urrois, que amb David Fernández representarà l'espectacle La força incendiària de les paraules. El director de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, Joan Carles Sunyer, ha destacat l'esforç que suposa aquesta programació.
Jo crec que ara ja no hi ha cap marge d'actuació. De fet, nosaltres avui al matí hem baixat a la pista, no jo directament, però gent del meu equip, i ja no hi havia.
No podem escoltar. Les entrades i abonaments pel Fresh Festival ja estan a la venda.
Els escriptors Miquel Desclot i Mia Santllehí presenten nous llibres de poemes. En el cas de Desclot, presenta Despertar-me quan no dormo després de 15 anys d'inactivitat. Per la seva part, la Mia ha publicat Sangre Transparente, sorgit arran de la ruptura que va tenir amb si mateixa quan era adolescent.
D'aquest període han sortit poemes que tracten temes com les relacions tòxiques, la buidor interior o la necessitat de rebre reconeixement. L'autora més ha publicat que aquest gènere diverses d'aquestes poesies al seu Instagram, ja que creu que aquest gènere està en auge i que les xarxes serveixen per compartir pensaments i sentiments. Són declaracions de la mateixa Santllehí al programa El Matí.
Aquest llibre sorgeix de, jo penso, la ruptura més important de la vida de qualsevol persona, que és la ruptura amb una mateixa. I el tu sentir-te trencada, no? Com que la societat t'ha trencat, perquè al final sempre trenquen des de fora, uh-huh. Doncs et comences a sentir insegura, no? T'aïlles i comences a observar.
Per la seva part, Miquel Desclot torna a l'activitat tres lustres més tard arran de la insistència del seu fill. Això va dur-lo a presentar-se al Premi Carles Riba, guardó del qual ha estat guanyador amb aquest Despertar-me quan no dormo. Desclot ha parlat d'aquest recull de poesies sense cap relació entre elles també al matí.
No hi ha cap fil conductor. És un llibre de poesies o un recull de poesies com se solien fer doncs, en temps d'en Carner o en temps de Maragall, que les poesies tenen valor per elles mateixes però no es relacionen amb les seves veïnes, necessàriament.
La presentació de Miquel Desclot s'està produint en aquests moments a la llar del llibre.
Encara en l'àmbit cultural, des de les 7 està en marxa la signatura de l'acord d'adhesió de la ciutadania a la capital de la cultura catalana. Es tracta d'un acte simbòlic i un pas més cap a la creació d'aquest projecte de cara al 2024. Al Saló Noble del Teatre Principal s'hi han concentrat representants de diverses entitats i associacions culturals locals. Anem fins allà, ho tenim el nostre company Aleix Graell. Bona tarda.
Bona tarda, Karen. Doncs sí, ara mateix aquest acte encara s'està duent a terme amb parlaments de l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, i és una sonografia buscada amb desenes de representants de la cultura local que han sigut convidats a aquest acte per fer veure el múscul que hi ha darrere d'aquesta proposta de la capital cultural de Sabadell. Hem vist integrants de música sinfònica, l'òpera, la independent o la cultura popular, però també actors, dissenyadors o escriptors, entre d'altres. L'alcaldessa Farrés ha lloat la tasca de les persones que es dediquen precisament a la cultura, un total de 300 entitats a la ciutat. De fet, ha explicat que volien comptar amb aquestes per demostrar que la proposta té suport. I una iniciativa que va ser de Junts per Catalunya, que avui ha fet acte de presència amb la seva portaveu, Lourdes Ciuró, en aquest acte. De fet, és l'únic grup del ple que està representat avui aquí, al Saló del Teatre Principal, perquè Esquerra Republicana ha desestit de venir, argumentant que és un acte que el govern de PSC i Podem fa un ús partidista. L'acte, però, ha començat amb música del guitarrista Marc Tecles i acabarà també de la mateixa manera.
Gràcies, Aleix, per aquesta última hora.
Bona.
Oh, 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 oh. podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos a futuro.
Escolta el programa a seonsiguis.com. T'agrada l'òpera?
Ja tenim aquí la 11a temporada de Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell. Cada dijous a les 8 del vespre, cada divendres a les 3 de la tarda i cada dissabte a les 10 del matí parlarem d'òpera per a tots vosaltres. No us ho perdeu.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
El candidat d'Esquerra a la presidència del govern, Pere Aragonès, declara en el segon debat d'investidura que es compromet a culminar la independència i fer inevitable l'amnistia i l'autodeterminació.
També ha receptat altes dosis d'empatia per superar les diferències amb Junts. El mateix Aragonès diu que impulsaran l'Acord Nacional per l'Autodeterminació i l'Amnistia.
Impulsarem l'Acord Nacional per l'Autodeterminació i l'Amnistia per defensar la necessitat d'una confrontació cívica i pacífica per forçar l'Estat a assumir la realitat fins ara negada. Crearem un punt de trobada on tothom que defensi que Catalunya té dret a decidir, un punt de trobada que s'hi pugui aplegar tot el sobiranisme.
Per la seva banda, Salvador Illa ha dit que tothom sap que la independència i l'amnistia no passaran, a la mateixa vegada que ha demanat que s'aixequi el veto al PSC. La dirigent d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, ha declarat que l'investidura d'Aragonès presenta més del mateix, però amb un embolcall diferent. Ha remarcat que el futur govern no el desitja ni el mateix president del país, que fa 10 dies deia que volia governar en solitari.
El Congrés convalida el decret que dona l'última paraula al Suprem en les restriccions que apliquin les autonomies després de l'estat d'alarma. El text també prorroga mesures de l'escut social com la garantia de subministraments o la moratòria del lloguer.
El decret també permet mantenir els controls a passatgers internacionals o la possibilitat que sanitaris jubilats exercessin mentre cobren la jubilació.
Moment pels esports. Hores complicades al voltant d'un centre d'esport Sabadell que té molt difícil continuar la pròxima temporada a segona divisió. La dura derrota per 2-0 en el duel directe al Corcón deixa ferit gairebé de mort l'equip arlequinat. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Jornada negra la viscuda i no només per les colpidores imatges que ens van deixar les llàgrimes de jugadors i cos tècnic sobre el terreny de joc de Santo Domingo. La derrota, combinada amb la victòria del Logroñés contra el Fuenlabrada, deixa el Sabadell a 4 punts de la salvació quan només en queden 6 per disputar-se. I la cosa encara pot anar pitjor depenent del que faci aquesta nit el Castellón a la Romareda. En roda de premsa, el tècnic Antoni Hidalgo prometia lluita fins al final.
Lo que tinc clar és que lluitaré fins a l'últim segon, l'últim dia, per club, i les matemàtiques diran el que diuen, és una obvietat, però hem de seguir.
El Sabadell havia fet el més difícil, arribar viu després de sumar 6 punts contra Mallorca i Rayo. Hidalgo lamenta no haver sabut allargar aquell bon moment.
Moltíssima ràbia fa, perquè jo crec que vam fer el més difícil, que és que estar vius fins al final. I bueno, hem anat a contracorrent des del primer minut de la Lliga, i això pues, pesa moltíssim, no? Pesa moltíssim en els caps, empenya la gent tots els dies, que siguessin creient, però vam arribar en aquesta situació i l'altre dia la derrota contra l'Oviedo va fer massa mal.
El centre d'esports necessita un autèntic miracle per salvar-se. D'entrada haurà de superar el primer match ball en contra la penúltima jornada, guanyant dilluns a la Pontferradina i esperar que els rivals directes fallin.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials. Segueix-nos.
A l'Europeu de Natació de Budapest, Marina García ha competit fa uns minuts a les semifinals de la seva prova predilecta, els 200 braça.
La nedadora del Club Natació Sabadell ha parat el temps en 2 minuts, 24 segons i 25 centèsimes, gairebé un segon més ràpid que les sèries d'aquest matí i de nou per davant de Jessica Vall. García s'ha classificat per la final de demà amb el 6è millor registre en la prova, en la qual competirà als Jocs Olímpics d'aquí un parell de mesos.
I a l'Europeu de Natació Adaptada de Madeira, Òscar Salguero disputa d'aquí una estona el relleu 4% estils.
La d'avui, segons el dels marinals, servirà com a banc de proves de cara als Jocs Paralímpics.
Un relleu que promet molt,
Som quatre integrants del relleu que tenim molt bones marques, podem fer-ho molt bé als jocs i ens servirà per provar una mica el relleu i practicar-ho per la gran cita que és els Jocs Paralímpics.
Aquest 4% estils, amb la presència de Salguero, tancarà la cinquena jornada del campionat a Funchal i està previst que tingui lloc quan passin 4 minuts de 9:45 de la nit.
I no sortim de l'aigua amb waterpolo. El boia serbi de l'Astralpul Natació Sabadell, Nemanja Jovovic, s'ha acomiadat oficialment de l'equip després d'una única temporada a Can Llong. Ens amplia aquesta informació el nostre estudiant en pràctiques, Pep Beneit.
Va arribar a Sabadell procedent de l'OSC Budapest i ara torna a Hongria, però per jugar en aquest cas a les files del Ferencváros. Jovovic ha estat un dels pilars del club, però la seva estada ha acabat tacada per la sanció de 4 partits pels suposats insults homòfobs al boia de Terrassa, Víctor Gutiérrez. El serbi ha lamentat marxar per la porta del darrere.
Al final me sabe mal porque no hemos podido despedirnos juntos en el agua, pero como he dicho, yo he venido aquí para jugar waterpolo y que esto he enseñado, o sea, no quería meterme un show. La gente sabe cómo soy yo, yo no tengo ningún problema de hablar puedo hablar con todos, así que bueno, yo he venido aquí para jugar el waterpolo. He demostrado con este equipo que es un equipo de futuro, que ha ganado el título y que tiene que seguir trabajando y espero que van a seguir así.
L'anunci d'Jovovic ha arribat unes hores després que l'Astrapul tanqués la temporada caient a la final de la Copa Catalunya contra l'Atlètic Barceloneta.
Iker Pajares ha començat aquesta tarda la seva participació a l'Open Internacional del Gouna a Egipte. Des de fa uns minuts, el sabadellenc juga el partit de la primera ronda davant l'indi Aditya Jagtap, número 66 del món.
Pajares no hauria de tenir problemes per avançar en el torneig, així ho ha explicat com a mínim a les hores prèvies a debutar.
És una primera ronda, entre cometes, més assequible. La diferència de rànquing és, bueno, és una miqueta alta. Jo estic actualment al 32, però bé, és un partit de tu a tu. En el Super Series, tota la gent que s'hi classifica són tots molt bons, tots tenen un nivell molt alt i el rànquing és només un número.
Es tracta del segon torneig platí del calendari PSA en aquest 2021, després del Caire, el mes de març, en el qual el del Malibu Esportiu va caure a la segona ronda. En cas de passar a segona ronda, s'enfrontaria el local Tarek Momen, segon cap de sèrie i actual número 3 del rànquing mundial.
En bàsquet masculí, cap de setmana decisiu per als dos màxims representants de la ciutat. Al Campionat d'Espanya de Primera Divisió, el club afronta l'última jornada amb alguna possibilitat remota d'entrar a les fases d'ascens.
Necessita guanyar casa contra el líder del seu grup, el Ripollet, en el xoc que arrencarà les naus dissabte a 6:45. A més, fa falta que el Cerdanyola perdi contra el Cué Mollet B i que es donin una sèrie de condicionants per ser un dels tres millors segons de tota la categoria. En tot cas, el capità Teddy recorda que ascendir mai va ser objectiu per l'equip.
No varía mucho las sensaciones, porque no es algo que sea prioridad, que haya sido una prioridad mantenernos ahí, nos hemos encontrado, mira, y bien, pero no es una prioridad. Queremos sacar este partido y que sea lo que Dios quiera, lo que sea, suena la campana y el Cerdanyola pierde, nosotros ganamos, seguir afrontando lo que se venga por delante.
A la Copa Federació, en què no es pot optar a l'ascens, la Pia disputa l'anada de la semifinal pel títol a casa contra el Sant Adrià. Damià Páez és el referent ofensiu de l'equip.
Aquesta és la primera setmana que podrà entrar gent a la Pia. Sí que és veritat que són molt pocs. És una persona per jugador, així que serà complicat. Però bueno, ja és algú més, un al·licient més per poder disfrutar una mica més.
El duel diumenge a les 6 de la tarda al carrer Garcilaso.
Per 8:15, és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 20 de maig. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè arriba El Món és Digital, a les 8 el Parlem d'Òpera i a les 9 la Llanterna Màgica. Que acabeu de passar un bon dijous. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.